Bé, bona tarda a tothom. El conferenciant d'avui, tots el coneixeu, ja ha estat aquí abans i, a més, doncs, si veieu els matins de TV3, doncs, quan hi ha algun tema així complicat, sempre el demanen així com a consulta. Bé, en Jordi Nieva és doctor i catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona i, a més, ha sigut i és professor visitant de moltes universitats europees i americanes. És, a més, un gran investigador. És una persona que la seva obra científica sobre el dret processal s'ha convertit en una mena de, diguem-ne, biblioteca de capçalera per el que són jutges, fiscals i advocats. A part d'això, és un gran articulista, és un, podríem dir, divulgador, una persona, doncs, que amb molt de rigor i sense concessions ideològiques publica en diaris com el Periódico, l'Ara, anàlisis sobre temes rellevants de l'actualitat que tenen a veure amb la justícia, per exemple, doncs, el judici i el procés, el tema també, doncs, de la manada a Pamplona i recels que hi ha entre polítics i jutges per no perdre algunes parcel·les de poder, etc. L'últim llibre publicat, que és aquest, és El hombre que mató al Liberty Balance. Molts de vosaltres segur que heu vist la pel·lícula. A partir del contingut polític, social, d'aquest western de John Ford, ell n'ha fet el que podríem dir un curs de dret. O sigui, realment, llegint aquest llibre, jo estic segur que s'aprèn més que anant a moltes classes durant tot un any. La pel·lícula, bueno, és excel·lent, com totes les de John Ford. No és estrany que quan li van preguntar Orson Welles quins eren els seus directors, els tres directors que li agradaven més, els millors, ell va dir, John Ford. Evidentment, és una gran pel·lícula. No és poder el western més típic, no és això, però sí que és un estudi de la condició humana excel·lent i representa una sinopsi visual d'un període de la història dels Estats Units que és fonamental. El trànsit de lo que era el Far West salvatge a la civilització. I a partir d'aquestes imatges, el professor Nieva reflexiona sobre la justícia, reflexiona sobre el que és l'estat de dret i els puntals de la democràcia i la llibertat. És un llibre que realment jo us recomanaria. Es llegeix molt fàcilment, és molt interessant i, a més, avui el podreu comprar a la sortida, si voleu, i llavors teniu l'extra, doncs, de què jo estic segur que Jordi Nieva us el signarà. Per tant, benvingut, Jordi, i quan vulguis.
Moltes gràcies, bona tarda a tothom. La veritat és que m'agradaria començar dient que estic encantat d'estar de nou aquí. Un, quan ve a un lloc a fer una conferència, un no sap mai, doncs, si allò ha agradat, no ha agradat, si ha anat la cosa bé o no. Ho pots percebre una mica pel públic, allò, amb una mica d'experiència, però el cert és que no ho saps fins la propera vegada que et conviden una altra vegada. És a dir, si et tornen a convidar és que ha agradat. Si no, normalment allò, doncs, ja es queden allà. I aquí, doncs, m'heu tornat a convidar i m'ha fet moltíssima il·lusió quan vaig rebre el mail vostre, i perquè tenia un gran record, però m'havia quedat una cosa pendent, que era visitar el lloc, no? I avui, doncs, he vingut una mica abans i he pogut voltar una mica per aquí. La veritat és que és un lloc magnífic per viure i al costat de la Mola, que a més és un lloc que jo, que sóc molt de muntanya, doncs he pujat i no sé, la veritat és que s'està molt bé, fins i tot en un dia de la calor que fa avui. Bé, m'agradaria també agrair a l'organització primera per la presentació magnífica que m'acaba de fer en Magí, i a més també per haver tingut una idea que va partir de la pròpia organització, que era el fet de portar el meu llibre aquí, d'aquest de l'home que va matar a Liberty Valance, que és una pel·lícula que no us penseu que jo vaig veure fa tant de temps, potser fa uns 10 anys que la vaig veure, i em vaig quedar, la veritat, bastant captivat. No? Jo no sóc un gran amant dels westerns, em passa com amb qualsevol altra pel·lícula, no? Que al final te la mires, no? perquè et diverteix, t'entretén, però això clarament no era un western, tenia aspecte de western, però no ho era, i vaig veure una pel·lícula que a mi, que sóc un professor, em venia perfecta per explicar a persones que no eren del món del dret, com ara probablement la majoria de vosaltres, doncs, en què consisteix això que explico jo. No? Perquè l'única raó per la qual surto en mitjans de comunicació és per fer divulgació científica de la meva matèria. Jo la veritat és que ja quan era més menut, no? I fins i tot ja quan era jove i estudiava dret, jo veia amb admiració com sortien físics a la televisió, astrònoms, biòlegs, antropòlegs, paleontòlegs, i explicaven la seva matèria i la gent s'ho mirava i es feien documentals, i jo deia, i això per què no es pot fer amb el món del dret? Perquè, esclar, vull dir, saber el que són les ones gravitacionals, doncs probablement és molt important des del punt de vista de la física, evidentment, no? Però, clar, saber el que és un contracte de compravenda, saber doncs, el que és un lloguer, saber com es fa, saber com funciona l'Estat, saber com funcionen les institucions, doncs, home, com a ciutadans, em sembla que és molt més important, sincerament, no? Perquè ens toca molt més a prop, i a més és una cosa que fem cada dia. Jo, avui mateix, per estar sentat aquí, he hagut de signar un contracte. I això ja és dret, evidentment, no? O he vingut amb un taxi, això doncs és una altra transacció i per això estic aquí assegut. I la veritat és que aquest llibre doncs em va permetre explicar això d'una manera extraordinària, molt fàcil. És un llibre que vaig redactar durant el primer període del confinament, que estàvem tots tancats a casa. Em truca l'editor un dia i em diu: què et semblaria doncs comentar una pel·lícula? I em va oferir un parell i li vaig dir: mira, dic, no, tinc una altra proposta oferta, és aquesta, i a veure què et sembla. I llavors el vaig escriure i li vaig passar i sí, ell estava doncs encantat. Però insisteixo que la meva finalitat, que és el que faré avui aquí també, és la divulgació del dret. I per això, i per explicar més puntualment el que és la meva matèria, que és la justícia, que són els tribunals, doncs la primera cosa que cal és tenir imparcialitat, tenir molta objectivitat. Jo tinc, evidentment, les meves opinions polítiques. Òbviament les tinc. Tinc les meves conviccions i també sé o crec saber doncs, què és el que m'agradaria més pel lloc on visc. Però no m'haureu vist mai, ni em veureu mai, fer ús d'aquesta ideologia quan parlo de dret. A cap programa de televisió. De fet, haureu detectat que escric a dos diaris que són ideològicament antagònics, com és el Periódico i l'Ara. No és casualitat. No és casualitat perquè jo allà el que faig és parlar de dret i no parlar de cap altra cosa. I és una cosa doncs, que vull mantenir, per això doncs, també parlo molt a TV3, com heu sentit, però també quan hi ha altres cadenes doncs, que m'han demanat col·laboració, doncs, si allò no era el clàssic programa espectacle que la gent parla sense escoltar-se i només es criden, doncs normalment dic que sí i desinteressadament, i llavors doncs, aprofito per explicar doncs, coses de la meva matèria. I bé, i això és el que faré aquí. Òbviament, aquesta és la meva obligació. La vostra, quan després fareu les preguntes, és fer i dir les coses com vosaltres les penseu. I a partir d'aquí, doncs, jo contestaré el que em demaneu amb tot el gust, evidentment. Sempre s'agraeix quan en una conferència li fan preguntes. És a dir, moltes vegades, com a públic, sempre tens vergonya de dir: ostres, i ara per què preguntaré, i ara faré... No, com a ponent, És a dir, com a persona que fa una conferència, s'agraeix moltíssim que et facin preguntes. És a dir, això no ho oblido mai, ni amb mi ni amb ningú que vingui. És el millor regal, a banda dels aplaudiments que et pots emportar d'una conferència. Per tant, sentiu-vos lliures de preguntar-me tot el que vulgueu sense cap mena de problema. Jo avui he vingut a parlar aquí de la justícia espanyola, que és quelcom doncs, que malauradament ens ha ocupat molt durant aquests temps. Malauradament i sortosament. Malauradament per què? Perquè ha estat tan negatiu. Ha estat en clau molt negativa i ara ho explicaré. Sortosament per què? Perquè a mi, com a professor, m'ha permès explicar moltes coses que no hagués aconseguit explicar mai al gran públic si no hagués estat per l'oportunitat que hem tingut durant els darrers 4 anys, 5 anys aproximadament. Que tant de bo no s'haguessin produït molts dels esdeveniments que han succeït i que han estat desagradables per moltíssimes persones, però l'oportunitat doncs, hi ha estat i jo he intentat contribuir a fi de bé sempre tot el que he pogut. I bàsicament el que sempre he fet és intentar explicar de què va això, de què va el sistema de la justícia. Per tant, jo la primera cosa que us explicaré és què és la justícia. Serà la primera part, no? Breu. Després explicaré per què tenim una justícia, per què l'hem de tenir. I és molt necessària per entendre que tenim una democràcia, evidentment, també, no? Després parlaré de la justícia espanyola. Probablement és el tema que em portarà més temps. I després, com que crec que sempre s'han de lligar les explicacions, per divertides que siguin o entretingudes que siguin, en un cas d'actualitat, si m'ho permeteu, i és del vostre interès, us parlaré dels indults, que és la cosa doncs, més actual i que probablement doncs, us cridarà més l'atenció. I la veritat, si ho faig a TV3, ho faig a RAC1 i ho faig ahir a la nit, em van trucar, estava sopant i vaig haver de... potser algú de vosaltres em vau sentir. Doncs bé, si ho faig a tots aquests mitjans, com no ho havia de fer avui en una conferència veritablement tan agradable per mi com aquesta. Per tant, primera cosa, primera part, què és la justícia? Doncs bé, es podrien donar moltes definicions, molt teòriques, apassionants per un jurista com jo, molt filosòfiques, però jo no faré res de tot això, tret que vosaltres m'ho demaneu. Mireu, la justícia bàsicament és tenir un jutge. Tenir un jutge. I per què volem tenir un jutge? Volem tenir un jutge perquè tenim conflictes dintre de la societat. I llavors, si no existís la justícia, què passaria? Doncs passaria que quan tinguéssim un conflicte intentaríem manegar-nos-ho entre nosaltres, intentaríem dintre del possible negociar si no ens traeixen molt les emocions i ens cau malament l'altra persona, no confiem en ell i llavors doncs, es crea allà un espai de fredor, de desconfiança. Doncs bé, quan no s'arriba a una solució, doncs al final la gent, no ens enganyem, s'acaba matant, perquè és la reacció més animal que tenim. De fet, totes les bèsties, o pràcticament totes, les tenen. De fet, la que més s'assembla a nosaltres, que són els primats, no? És a dir, els que són més propers al nostre gènere, que és el gènere homo, han estat molt estudiats durant el segle XX. Segur que haureu vist documentals de Jane Goodall, per exemple, no? Que és una senyora doncs, que va anar a viure amb ximpancers durant una part de la seva vida i va descriure tota una sèrie de situacions que, tot i que jo crec que potser va exagerar una mica o va humanitzar potser massa el que observava, doncs va veure coses veritablement interessants. I bé, i el que va veure bàsicament és que els conflictes dels ximpancers eren fonamentalment pel menjar i pel sexe. Bàsicament era això, menjar i sexe. Dit d'una manera més elevada, bàsicament per tenir accés a una supervivència, que és el menjar, i per perpetuar el teu llinatge, és a dir, el sexe, és a dir, per imposar la teva genètica en un determinat grup. Aquests eren els conflictes bàsics. I si vosaltres, jo em quedés ara callat 5 minuts, que no ho faré, comencéssiu a reflexionar sobre la base de tots els nostres conflictes, arribareu a la conclusió que bàsicament tenen alguna d'aquestes dues bases. Perpetuar el llinatge, és a dir, el que nosaltres som, com som, culturalment fins i tot, com ens comportem, quina llengua parlem, com ens coordinem nosaltres en la societat i com no ens agrada que ens controlin, bàsicament, i també el menjar, és a dir, la supervivència. I per sobreviure cal un territori, perquè és d'allà d'on tens els recursos i són els recursos que després pots transformar en una altra cosa per intercanviar amb altres territoris del món i a partir d'aquí abastir el teu propi territori. Però com veieu, aquesta és la nostra societat. Però nosaltres no ens distanciem molt del que us acabo de dir dels ximpanzés, que ho podria dir dels goril·les i ho podria dir probablement de qualsevol altre primat i fins i tot podria anar a cap altres espècies del gènere animal. Bé, a partir d'aquí, doncs el que volem és fer que els nostres conflictes no derivin en guerres, perquè podeu dir, home, i els primats també tenen guerres. Uf, no paren, s'estan barallant sempre, sempre. S'estan barallant sempre, mesurant-se sempre, mirant-se, provocant-se, i amb això què fan? Doncs bàsicament el que fan és construir possibles atacs futurs o planificar possibles accions futures sobre el territori del que està al costat. Això és constant, eh? I bé, això també us recordarà molts dels conflictes que nosaltres mateixos tenim, no? Que sempre doncs, mirem qui tenim al territori del costat, qui ens governa, quin és el país veí, si ens agrada, si no ens agrada, què ens pot donar, què no ens pot donar, etc. És bàsicament exactament el mateix i fins i tot doncs, també doncs, hi ha provocacions. Us ho explicaré amb un conflicte internacional doncs, bastant recent. Vosaltres, per exemple, heu vist que, o fa temps vau veure, que Vladimir Putin va invadir una part d'Ucraïna, d'acord? I fins i tot es va quedar amb una part, amb Crimea, no? Amb la península de Crimea. I clar, i això per què ho va fer? Perquè té una voluntat d'expansió territorial? Doncs home, sí, ho podem veure així, és una forma molt planera, és una forma molt senzilla, molt vulgar, però no, però hi havia més coses allà al darrere. Què hi havia al darrere? Doncs el que hi havia al darrere és que la Unió Europea havia intentat que Ucraïna fos membre de la Unió Europea. I podeu dir, home, però i això, i Rússia què n'ha de fer d'això? Doncs sí, sí que n'ha de fer, perquè Ucraïna és fronterera amb la Unió Europea, Bielorússia també, i després hi ha les repúbliques bàltiques. Les repúbliques bàltiques ja pertanyen a la Unió Europea. Si Ucraïna pertanyia també a la Unió Europea, ja només quedava Bielorússia. És a dir, que se li anaven tancant les fronteres per l'est. I per tant, què va fer? Va reaccionar, va sotmetre Ucraïna a una guerra civil, és a dir, va fer una provocació, i a partir d'aquí, doncs, tenim un conflicte amb el qual ens estem mesurant. I podeu dir vosaltres, però home, i Rússia què ha de fer de la Unió Europea? Perquè li interessa tant la Unió Europea? Home, fins i tot podria entrar a la Unió Europea, no? I fer part del que nosaltres fem part, però no, Rússia no vol, perquè Rússia sap perfectament que la Unió Europea és una eina que es va inventar als Estats Units amb la Comunitat Econòmica Europea, la Comunitat del Carbó i de l'Acer als anys 50, bàsicament perquè els europeus deixéssim de barallar-nos d'una vegada, perquè és l'única cosa que havíem fet en tota la nostra història. I van dir, home, si tenen relacions econòmiques, llavors tindrem una àrea de pau amb la qual jo podré instal·lar les meves tropes i en aquell moment doncs, fer una competència a la Unió Soviètica, que també tenia les seves tropes com a avançadora de la Segona Guerra Mundial. Ho veieu? És a dir, conflictes territorials i culturals, el que us acabo de dir abans. No? Bé, aquesta arrel també hi ha, també és, amb els conflictes, amb els nostres conflictes quotidians, amb tots ells. I llavors, què fa la justícia aquí? Doncs insisteixo, fer que resolem les nostres diferències d'una manera pacífica. És a dir, que no haguem de recórrer a invadir un país, que no haguem de recórrer doncs, a matar ningú, que és el que s'ha fet sempre històricament. I llavors la justícia consisteix en que les dues parts que estan en conflicte, que poden ser més, però normalment són dues, però poden ser més, insisteixo, doncs recorren amb un tercer imparcial, és a dir, amb un tercer que no és cap de les dues parts. Per això també la meva obsessió en ser imparcial en tot el que faig, oblidant completament el que pot ser la meva ideologia, completament. És a dir, escolta'm, aquí quina és d'alguna forma la via d'acord, no? És a dir, com podríem buscar l'acord entre aquestes dues parts? Quina solució podríem posar aquí perquè aquests dos es deixin de barallar? I llavors recorren aquest tercer, que aquest tercer seria el jutge. seria el jutge. Per això, doncs clar, cal buscar aquest jutge, i això no és fàcil. I això no és fàcil. Perquè clar, has de buscar a un tercer, insisteixo, que estigui llunyà de tot i que sigui imparcial. Si el jutge està influït per una de les dues parts, no hi ha res a fer. Allò no serà justícia. Si voleu relacionar-ho amb algun cas que tingueu al cap, ho podeu fer perfectament. Efectivament, no hi ha justícia si no hi ha aquesta imparcialitat, si no hi ha aquesta independència. Allà on tenen jutges, és a dir, anem a un país, no?, i veiem que tenen jutges, doncs allà que tenen? Doncs allà tenen, bueno, són països que no són democràtics, que són dictadures, i que veus que allà doncs, no hi ha una independència d'aquests jutges, doncs allà no tenen justícia. Home, Franco, quan va guanyar la guerra, va crear el Tribunal per a la Repressió del Comunisme i la Masoneria. Fixeu-vos vosaltres quin tribunal, eh? Tribunal per a la Repressió del Comunisme i la Masoneria. Era un tribunal format per militars, que li van dir tribunal, van tenir la deshonestedat de dir-li tribunal, i que van posar uns jutges que l'única cosa que van fer és treure's l'uniforme de campanya i posar-se una toga. Clar, això és un tribunal? Doncs mira, no, això no és un jutge. Això li dius jutge perquè li vols dir jutge, però en realitat no és el que estem buscant. Estem buscant aquesta independència i aquesta imparcialitat, i si no, no la tenim. De fet, aquest tribunal, no puc dir que encara existeixi, però sí que existeix el seu hereu, que és l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional és l'hereu directe d'aquest tribunal que us deia abans. Recautxutat, si voleu, canviat, amb noves competències, una mica per maquillar les coses. Ara no podríem dir ni molt menys que fos un tribunal antidemocràtic des de cap punt de vista, però sí que té una particularitat que el fa massa sospitós, que és que està només en un lloc i jutja tot el que hi ha a tot el territori d'un estat. I dius, home, i per què alguns delictes han d'anar allà necessàriament amb aquells jutges, que són pocs a més, i no poden jutjar-se a cada territori? Oi que no sona bé? El Conveni Europeu de Drets Humans tampoc li sona bé. Ni tan sols a la Constitució. Estem parlant de quelcom que es diu dret al jutge ordinari predeterminat per la llei o dret al jutge legal, que vol dir que el jutge que t'ha de jutjar, primera, ha d'estar determinat abans de que passi el conflicte, perquè després no hi hagi allà sospites de que, mira, m'han col·locat al tribunal que volíem per condemnar-me, per exemple, no, que no hi hagi aquestes sospites, sinó que estigui fixat d'abans i tothom sàpiga quin tribunal és i que no hi hagi dubtes, i que no hi hagi cap modificació d'aquest tribunal. Amb això que garanteixes la independència del tribunal. I clar, l'Audiència Nacional, en aquest sentit, va molt coixa. Va molt coixa. I l'única raó per la qual encara no l'han abolit és simplement perquè als anys 80 hi havia un jutge que es deia Baltasar Garzón, que va començar a perseguir casos de narcotràfic que a la gent li va agradar molt, no?, i li va donar molta volada, i llavors van dir, home, no, com vols abolir l'Audiència Nacional si aquest jutge que ho fa tan bé, que després va ser condemnat, ja ho sabeu, no?, però en fi, això és una altra història. Té una trajectòria bastant controvertida aquest jutge, després també, si voleu, en podem parlar. Però què va passar després? Després va començar a jutjar casos de corrupció. I clar, hi ha tractat molts casos, per exemple, de casos de corrupció, del cas Gürtel, per exemple, del PP, no?, del Partit Popular. I clar, llavors doncs, no hi ha cap govern que s'hagi atrevit a abolir aquell tribunal com si abolir-lo signifiqués que ja no es perseguissin els fets, no? I tant que es perseguiran, però es perseguiran als territoris on hagin succeït, que és el més normal. I no enviar tot a Madrid, que s'han de moure els advocats, els testimonis, unes despeses increïbles en tot el viatge, i que veritablement doncs, no valdria la pena de fer-ho d'aquesta manera, i que no hi ha cap altre país que tingui un òrgan semblant com aquest. No? Però bé, això és només un exemple del que us deia. Per tant, torno una altra vegada a la idea inicial, un tribunal ha de ser independent i imparcial, si no, no és un tribunal. No és un tribunal. Llavors, el que volem és justícia. I justícia què és? Donar aquesta solució al conflicte. És a dir, tractar de posar una cosa que potser no li agradarà a ningú, no li agradarà a cap de les dues parts, però faran que totes dues es comencin a respectar el futur i no generin nous conflictes. Per això tenim la justícia. per resoldre aquests conflictes de manera pacífica. Aquesta és la raó principal i és la raó per la qual aquesta manera de resoldre els conflictes se la van inventar fa molt de temps, molt de temps. Quan dic molt de temps, estic parlant de gairebé fa 7.000 anys, que sapiguem, gairebé. Les primeres restes de justícia que trobem a la història del món són d'època egípcia. I estem parlant de fa moltíssim temps. De fet, tota la llegenda del judici final ve dels egipcis, de la deessa Maat, que es deia així, que col·locava una balança i col·locava una ploma i a l'altra doncs, el cor del difunt i a partir d'aquí doncs, se sospesava el que havia fet aquella persona en vida. D'allà ve la idea de la justícia i ve la idea de cercar aquest tercer imparcial com a solució de dels conflictes entre dues persones. Llavors, què passa si no hi ha justícia, si no hi ha jutges? Què passa? Doncs passa justament el que explico al llibre, aquest que us estaven dient abans. Passa que tornem a matar-nos una altra vegada entre nosaltres. Hi haurà alguns més pacífics que baixaran el cap i que no buscaran conflicte, que diran, mira, a mi ja em va bé, a mi no em passa res, jo no vull aquí problemes amb ningú, no dono problemes amb ningú, ningú em dona problemes, i sí, això està molt bé, mentre que no ve ningú que vol allò que esteu. I a partir d'aquí doncs, comença el problema. I bé, i per resoldre això, és la raó per la qual tenim els jutges i tenim la justícia. És a dir, el que busquem d'un tribunal és que solucioni un conflicte. Però aviam, ha de ser un conflicte petit. Petit probablement en volada, però al final que no sigui un conflicte social. És a dir, la justícia és un mitjà hàbil per resoldre conflictes entre, per exemple, no sé, aquest senyor de la primera filera i jo, o entre vosaltres mateixos. Per això serveix. És un mitjà que està pensat per això, per comunitats rurals molt petites, no? I que funciona que dos veïns que estan enfrontats doncs, vagin un tercer i resolguin el seu conflicte. Clar, quan el conflicte és generalitzat en una comunitat, és generalitzat, llavors què passa? Llavors, la justícia ja no ens fa servei, ja no ens fa servei, perquè cercar amb un conflicte social tan enorme un tercer imparcial és gairebé impossible. Clar, què busquem? Moltes vegades, per resoldre els conflictes internacionals, el que fem és buscar un germà gran, si vosaltres em permeteu l'expressió, és a dir, algú més fort. És a dir, en els últims anys haureu vist que la majoria de conflictes internacionals sempre s'han solucionat per la mediació d'aquí, d'Estats Units. Per què? Perquè Estats Units és, a hores d'ara, el país militarment i econòmicament més potent del món. Per tant, el que diu Estats Units és important. Per això ahir Pedro Sánchez doncs, anava boig, aviam si podia parlar amb el president dels Estats Units, perquè va bé, doncs, està bé amb Estats Units, perquè és qui té més potència. No? Però, és clar, què fa la política, no? Us estareu preguntant per què, vale, ara ja sabem que és la justícia, però llavors la política què fa? Mireu, cap al segle XVI-XVII es va idear un sistema que havia de tenir dues finalitats. La primera finalitat era abolir els poders dels reis i dels emperadors, que per molt mítics que creiem que són molts dels reis que hi ha hagut, o emperadors que hi ha hagut, o comtes que hem tingut aquí també que hi ha hagut, en realitat no eren demòcrates, eren dictadors, i feien el que volien. Sí, s'ho parlaven una mica amb els grups més potents de l'època, no? Que si l'Església, que si el braç militar, que si... En fi, però al final eren dictadors. Veritablement era molt difícil fer una altra cosa. Llavors, el que vam fer al segle XV, al segle XVI, és recordar que en determinades èpoques de l'Imperi Romà i de Grècia havien aconseguit, amb comunitats petites una altra vegada, constituir òrgans més o menys com aquest que estem ara, d'una composició numèrica semblant, amb els quals deliberàvem, parlàvem, tractàvem de treure solucions pels problemes que ens afectaven a tots. Això és el que feien, no? Això és el que feia el Senat romà amb el seu moment, l'Assemblea també de Ciutadans, és el que feia la Grècia, amb la paraula democràcia de fet és seva, i llavors es van inspirar amb aquests models que tampoc sabem del cert com funcionaven, però sí que tenim doncs, algunes fonts que ens expliquen més o menys com anava el tema. Es van inspirar en això i deien, escolta'm, i ara que estem en una època d'imperis, ara que estem en una època de gent que mana i líders absoluts i que la gent no ha de dir res i només ha de servir, doncs per què no recuperem una part d'aquest sistema? I llavors és quan es van inventar la famosa divisió de poders, que també n'haureu sentit parlar. I clar, la divisió de poders què significa? Doncs que dividim el que és la governança d'un estat en tres parts. Primera part, nosaltres, el Parlament, l'Assemblea. És a dir, un òrgan que sigui plural, que nosaltres puguem votar, tot i que es va començar a votar molt, molt més tard, però vaja, els grecs sí que votaven, no? I els romans també. Una assemblea que puguem votar i que ens representi a nosaltres, no? I si no ens agrada, doncs votarem uns altres al cap de 4 anys. Però és molt important que ens representin. I en aquest sentit, i ja em començo a apropar al tema d'Espanya, a Espanya tenim un dèficit important compartit amb altres països. Vosaltres no sé si sou conscients de quin diputat heu votat per les Corts, però pel Congrés dels Diputats, o pel Senat, o fins i tot pel Parlament de Catalunya. Probablement no en sou conscients. N'hauríeu de ser. N'hauríem de ser tots. Si la democràcia fos veritablement plena. Per què? Perquè el que hauríem de fer és saber que aquella persona és el nostre representant, que nosaltres hem votat pel nostre territori, que per tant ens ha de representar en aquella assemblea. Això de votar per blocs, això de que el partit aquest vota això i el partit vota aquest, no, és tornar enrere una altra vegada. Ha d'haver-hi llibertat. Ha d'haver-hi llibertat. Perquè si no, al final, escolta'm, no sé per què votem 350 persones. Podríem votar 3 o 4 o 5, tants partits com vulguem, a cadascú li donem un percentatge, escolta'm, la de calés, que ens estalviaríem, la morterada, veritablement. Però clar, per què ho volem així? Per què volem que hi hagi més? Perquè és més democràtic i perquè si hi ha més veus, és més probable que surtin més idees que es facin governar-nos millor. Ho enteneu, no? Doncs bé, aquesta assemblea què és el que ha de fer? Aquesta assemblea, aquest Parlament, el que ha de fer són les lleis, és a dir, la norma més àmplia, és a dir, les directrius generals per les quals ens movem. Són les que ens representen directament a nosaltres, és el que nosaltres hem desitjat quan votàvem. Per això, quan no coneixem els nostres diputats o no fan el que nosaltres pensàvem que havíem de fer, estem falsejant la democràcia, és així de clar. Això és el Parlament, importantíssim, importantíssim. Bé, però aquest Parlament què fa? Escull un govern. Escull un govern. I aquest govern què fa? Clar, tu no pots fer un referèndum per cada decisió que s'ha de prendre. És inviable, perquè hi ha coses de govern doncs, que clar que s'han d'atendre molt ràpidament. I per això escollim un grup més petit de persones, que és el govern, l'escull el Parlament, i es pot escollir directament, a través d'un president, escollint també els ministres, hi ha una mica de tot el món, normalment s'escull un president i el president escull els seus ministres, però aquell és el que s'encarrega del govern, que seria, bàsicament, aplicar aquestes grans directrius amb allò concret, és a dir, complir les lleis amb les coses que més concretament ens afecten. Això és el que fan el Parlament i el govern. I llavors direu, i la justícia? Per què ens falta la justícia? Doncs bé, la justícia, el Parlament i el govern no n'han de fer res. Han de ser independents. Han de ser completament independents. Penseu que la justícia està formada per tribunals que ha creat el Parlament. No ha posat les persones, sinó que només ha dit aquí hi haurà un Tribunal Suprem, hi haurà un Tribunal Suprem de Justícia, hi haurà uns jutges de primera instància, etc. No? Tot això ho diu el Parlament, és a dir, ho diem nosaltres. I el Parlament, un cop que la justícia està constituïda, no n'ha de fer absolutament res. Absolutament res. Només en moments de crisi social absoluta, i això ha passat, se li ha de tornar el poder al poble. I el poder l'acaba tenint el Parlament, que és el nostre òrgan. Això ha passat diverses vegades a la història del món. Per exemple, la Primera República Espanyola, una de les oportunitats més importants que ha tingut Espanya de ser una democràcia absolutament incontrovertible, perduda completament, per cert, doncs el que va fer va ser constituir el Parlament com a convenció i a partir d'aquí doncs, generar un nou estat, generar un nou govern, un nou estat de coses, és a dir, una república. Bé, és l'única solució que ens queda, no? Però insisteixo, la justícia sempre ha de ser independent i ha de preocupar-se d'aquests conflictes petits. D'aquests conflictes petits. És a dir, el que no pot fer mai la justícia és ocupar-se de qüestions polítiques. És a dir, declaracions com les que s'han fet des del president del Tribunal Suprem espanyol dient que el Tribunal Suprem i l'Estat i la justícia havien defensat Espanya són impròpies. I ho ha dit més de 4 vegades. O bé posar en qüestió el que acaba de dir un president del govern, absolutament impropi. Absolutament impropi. O bé enviar felicitacions a membres de la justícia doncs, que han fet coses que políticament et semblaven convenients, i m'estimo més no posar exemples perquè ja els sabeu tots, doncs són absolutament rebutjables, perquè la justícia no està per això. Qui pot salvar una pàtria és un parlament i un govern a les ordres del Parlament, però mai uns tribunals. Els tribunals, insisteixo, no serveixen per això en absolut. Bé, un cop explicat, per tant, que és la justícia, anem a la justícia espanyola. Què passa amb la justícia espanyola? Com està constituïda? Doncs mireu, des del punt de vista formal, la justícia espanyola és com qualsevol altra de qualsevol altre país, amb els mateixos problemes, una estructura molt semblant, l'estructura de dues instàncies més un Tribunal Suprem, és el que tenim, és a dir, dues oportunitats, primera instància, segona instància, i després el Suprem, que acaba decidint en definitiva. Tenim doncs, una carrera judicial, és a dir, tenim una justícia professionalitzada, és a dir, no escollim a tu i a tu i a tu perquè em caus bé, que és el que s'havia fet històricament, no? Sinó que fem que els candidats a jutges doncs, passin una oposició molt difícil perquè siguin autènticament competents, no? Perquè veritablement facin correctament la seva funció. Llavors, si tot això ho tenim, quin és el problema? Perquè hi ha un problema, és evident. Quin és el problema? Doncs bé, el problema, que insisteixo que és evident i ho he denunciat reiteradament a tot arreu, si he hagut de parlar a TV3 ho he dit a TV3, si he hagut de parlar a Telemadrid he parlat a Telemadrid i he dit exactament el mateix, això sí que podeu anar controlant, és a dir, parli a on parli i amb l'idioma que parli, hem parlat amb molts, sempre dic el mateix. No canvio de missatge mai, no? Doncs bé, quin és el problema de la justícia espanyola? Doncs bé, el problema de la justícia espanyola és que per raons que ara us explicaré té un biaix, un prejudici conservador importantíssim. Molt gran. Conservador, de quin sentit? Doncs un biaix, un prejudici conservador de dretes i d'una dreta espanyolista, perquè podria ser d'una altra dreta, eh? Vull dir, també hi ha dreta catalanista, dreta, no sé, dreta andalusa, dreta gallega, dreta basca, el PNB és dreta basca, però no, estem parlant de dreta clarament espanyolista. I per què estic dient això? Doncs mireu, no ho estic dient gratuïtament, no parlo mai gratuïtament. Tenim algunes sospites que han sortit als mitjans de comunicació i que són de persones rellevants i que convé recordar de tant en tant perquè si no les notícies es donen, aquella setmana tothom s'estira dels pèls i després doncs no va enlloc això, o sigui, has estirat dels cabells però després què, no? Doncs després cal recordar les coses. Doncs bé, mireu, setembre de 2020, fiscal del Tribunal Suprem Luis Navajas Ramos acusa els seus companys, i no és un independentista, Luis Navajas Ramos, ni tan sols una persona d'esquerres, diu que els seus companys de la Fiscalia, del Tribunal Suprem, són esclaus de la seva ideologia i explica quina és la ideologia. I ho diu clarament. Escàndol, de sempre, ja s'està jubilant, aquest home repapieja, no sé què, tot el que vulgueu, però va dir el que va dir i a més va donar dades molt objectives, fins i tot va explicar com amb ell l'havien volgut pressionar en determinats casos que podien afectar el Partit Popular. Però després també tenim un altre d'aquests indicis que probablement també recordareu ara quan us ho digui. Vosaltres us en recordeu d'una persona que es diu Ignacio Cosidó? Probablement no. Però recordeu algun sí. Recordeu que va enviar un WhatsApp als seus companys de grup parlamentari? Doncs sí, és un membre del Partit Popular que va enviar un WhatsApp dient que el Partit Popular i el Partit Socialista ja havien arribat a un acord per constituir el Consell General del Poder Judicial. D'acord? És a dir, per renovar-lo, que ara ja portem ja prop de 3 anys que s'hauria d'haver renovat i el Partit Popular no vol, hi ha un bloqueig absolutament evident i denunciat per tothom. No? Doncs bé, li va dir als seus companys, sí, voteu a favor d'aquest acord, perquè d'aquesta manera escollim a Manuel Marchena, que ens permetrà controlar la sala segona, que és la sala del penal, la que va jutjar els presos, aconseguim controlar la sala segona des del darrere. I a més, tenim amb les nostres mans el Consell General del Poder Judicial, com a mínim aquests nomenaments, aconseguirem controlar el nomenament, va dir literalment, de centenars de càrrecs dintre del Poder Judicial. Literal, Literal. Que dius, home, no ho he dit jo, ho ha dit ell. Vull dir, després quan et diuen, escolta'm, no, això t'ho estàs imaginant, no m'ho estic imaginant, ho ha dit ell. I és una persona que el suposo informat i no va negar que el WhatsApp fos seu i que a més doncs es va enviar, no? Però clar, algun de vosaltres doncs podreu dir, bueno, sí, vale, d'acord, no? Però el que deia tenia alguna possibilitat de ser veritat? Doncs mireu, sí. Per què? Perquè si controles el Consell General del Poder Judicial, pràcticament controles tota la justícia, o una part important, la part que més t'afecta. Mireu, jo us he dit abans, deliberadament, i tothom m'heu cregut, i ho heu fet molt bé, que a Espanya la justícia està professionalitzada i que les persones que accedeixen al càrrec de jutge són persones que han fet una oposició molt difícil per accedir a aquell càrrec. Jo no dic que no sigui així, però m'agradaria parlar-vos breument de quin és el tribunal que ha de jutjar aquestes oposicions i, bàsicament, com es fan les oposicions, és a dir, com són els exàmens. Breument. I a veure vosaltres què podeu deduir. Mireu, el tribunal està format per un magistrat del Tribunal Suprem, és el president del Tribunal Suprem, escollit pel Consell General del Poder Judicial. A més, hi ha dos jutges que també els escull el Consell General del Poder Judicial. Hi ha dos fiscals que se'ls escull el Fiscal General de l'Estat i el Fiscal General de l'Estat l'escull el govern de l'Estat. Després hi ha un secretari judicial, el que actualment es diu un lletrat de l'Administració de Justícia, que l'escull el ministre de Justícia, el Ministeri de Justícia, i un professor que l'escull de manera indirecta el Consell d'Universitats, que també és un òrgan del govern. Per tant, estem parlant d'aquest un tribunal de 10 persones, gairebé tots els nomenats estan designats directament pel Consell General del Poder Judicial o pel govern. La qual cosa vol dir que si tu tens el govern i a més has fet teu el Consell General del Poder Judicial, tindràs aquest tribunal. Però malgrat tot, podeu dir, val, però aquest tribunal es pot comportar de forma absolutament imparcial. És a dir, el fet de que t'hagin nomenat no sé què no vol dir que posis en qüestió la teva honestedat dintre d'aquests tribunals. Però jo us explico com es fa l'oposició. Mireu, l'oposició consisteix en 3 exàmens. Sobre 340 temes segons l'últim temari que van treure. Temes jurídics, la majoria de la meva matèria i d'altres matèries també, dret civil, dret penal, ara no us avorrirem això. Però bueno, la qüestió és que és llarg el temari, molt llarg. I llavors has de fer un primer examen, que és un test, que aquest sí que no hi ha dubtes de la seva objectivitat, perquè bueno, fas el test i l'aproves o no l'aproves, ja està. Però després d'aquest test hi ha un segon i un tercer examen, que són exàmens orals. Que són exàmens orals que s'han de fer davant d'aquest òrgan que us acabo de dir, amb la nominació que us acabo de dir també. I llavors l'opositor que van allà el que ha de fer és exposar 5 temes escollits a sorts del temari, amb un examen i 5 temes amb l'altre, si supera el primer examen, i els ha d'exposar amb un temps veritablement limitat, uns 20 minuts per tema aproximadament, però el temps està absolutament limitat, és a dir, si et passes del temps, suspens, has de controlar molt bé el temps. La qual cosa obliga els opositors a fer l'oposició amb una velocitat de vertigen. De vertigen. És a dir, parlant, ho podeu veure per YouTube, hi ha algunes persones que han penjat algun d'aquests temes, no? I veureu que és una cadència similar. O sigui, és impossible, com a mi se'm fa impossible, escoltar una persona pràcticament una hora, una mica més d'una hora, parlant amb aquesta velocitat, sobre els temes que diu que està parlant, no? Potser algú ho pot fer, jo no ho puc fer. Jo no sóc capaç, ni tan sols dels meus temes, és a dir, per molt que l'escolti, em costaria molt seguir-lo, eh? Em costaria molt seguir-lo, i són els meus temes, eh? Alguns d'ells, com a mínim. Bé, i al final, doncs, el tribunal diu si està aprovat o està suspès i no motiva la nota. Simplement diu aprovat o suspès. Clar, aquest tribunal té possibilitats de ser imparcial? Sí. Té possibilitats de ser honest? Sí, efectivament. Però hi ha persones que ja de fa temps han exposat els seus dubtes sobre aquest tribunal, per la seva composició i per la manera de fer l'examen. Perquè jo no dic que no sé que el tribunal no sigui honest, no ho diré mai. De fet, fins i tot he estat a punt de ser part d'aquest tribunal, al final no ho vaig fer, però em van cridar per ser part d'aquest tribunal. No diré mai que aquest tribunal és injust, no diré mai que aquest tribunal és deshonest, ni diré mai que aquest tribunal s'ha corromput. El que sí que sé és que si aquest tribunal es corrompís o fos deshonest, no hi hauria manera de comprovar-ho. I aquest és el gran problema. Que si volem transparència, el que hem de fer és saber com treballa el tribunal i, òbviament, raonar el perquè una persona aprova i una altra persona no aprova. A més, aquestes oposicions, hi ha qui les prepara sol, però normalment es preparen a través del que es diuen preparadors. I què és un preparador? Habitualment un jutge, o un fiscal, o fins i tot algun professor universitari. I bé, i què fa el preparador? Doncs bàsicament el que fa és escoltar l'opositor, com porta els temes, cada setmana doncs, li diu un, a veure com ho porta. I el que més es parla d'aquests preparadors és que la seva remuneració no sempre és transparent, o no sempre és tan transparent com seria de desitjar. Fins i tot això no és una cosa tampoc que m'estigui inventant, ho podeu mirar a les xarxes socials i veureu com allà hi ha jutges que s'ofereixen com a preparadors. Hi ha fins i tot persones que diuen sí, el preu dels preparadors està sobre tants euros, no? I que t'ho diuen així, sense més, però no hi ha normalment, hi ha algun intent en aquest sentit, però no hi ha una escola de preparadors, és a dir, un lloc on et puguis preparar. Hi ha hagut algun intent en aquest sentit, amb algunes beques, però veritablement això no s'ha fet. Però bé, la qüestió és dir, bueno, escolta'm, anem a ser bons, anem a ser ben pensats i pensem que tot això no passa res i que tot això funciona perfectament, però aviam. Quin és el resultat d'aquest examen? És a dir, finalment què surt aquí? És a dir, surten bons jutges o no surten bons jutges? Doncs mireu, jo us podria dir que són jutges absolutament excel·lents, no tinc cap motiu per dubtar ni dir el contrari, ni tampoc ho diria, però el que sí que us puc parlar és de què faran aquests jutges un cop que ja ho són. Mireu, actualment a Espanya hi ha uns 5.500 jutges en actiu, aproximadament. I a Espanya hi ha una cosa insòlita a l'estranger, que són les associacions judicials. És a dir, els jutges doncs, s'associen i formen associacions. Associacions que la premsa ha qualificat ideològicament. I les tres més importants són l'Associació Professional de la Magistratura, que aquesta té un biaix conservador, és la que la premsa diu és l'associació del Partit Popular, no ho dic jo, ho diu la premsa. Hi ha l'Associació Francisco de Vitoria, que aquesta és una escissió de la primera, també de biaix conservador, i després hi ha Jutges per la Democràcia, que és la que els periodistes qualifiquen com l'associació del PSOE. Després hi ha alguna més, però són molt més minoritàries. Molt bé. Insisteixo amb els nombres, amb els números. 5.500 jutges en tot el país. Doncs bé, resulta que d'aquests 5.500 jutges, 1.300 pertanyen a l'Associació Professional de la Magistratura, la primera, la que la premsa diu que és l'associació del Partit Popular. 1.300. Després hi ha l'Associació Francisco de Vitoria, que aplega doncs, a un nombre també relativament important, 843. Els números concrets en 2019 són Associació Professional de la Magistratura, 1.339. Associació Francisco de Vitoria, 843. Sumeu i us sortiran més de 2.000. Jutges per la Democràcia, la que es titlla de ser l'associació del PSOE, 462. A partir d'aquí, feu números i si del col·lectiu de 5.500, 3.000 estan associats i resulta que 2.000 pertanyen a associacions conservadores, doncs probablement li acabareu donant la raó a aquest fiscal que parlava, de Luis Navajas, el que us he dit abans, no? Que parlava de que hay compañeros suyos que son esclavos de su ideología. És que no se li pot treure la raó. Jo, personalment, també us puc dir que conec alguns jutges d'aquestes associacions que no tenen aquesta ideologia. Que són casos curiosos, eh? Però no la tenen. I altres que sí, evidentment. Però sí que conec alguns que no ho són. Però, en tot cas, el que sí que està clar és que aquestes associacions, doncs, com a mínim les que són de biaix conservador, resulta que més jutges opten a anar amb aquestes associacions. I per què tenen interès en anar amb aquestes associacions? Doncs bé, perquè amb aquestes associacions es diu, tampoc tinc proves i per tant només puc dir el que diu la premsa, bàsicament, es diu que influeixen amb els nomenaments judicials. D'aquí va el Tribunal Suprem, d'aquí va els Tribunals Superiors de Justícia, i podeu dir, home, no, però això ho fa el Consell General del Poder Judicial. Sí, efectivament, el Consell General del Poder Judicial, nomenat políticament de la manera doncs, que us he dit abans. I podeu dir, doncs, home, ara el Partit Popular no el vol canviar, no vol arribar a cap acord amb el PSOE. Per què? Doncs perquè espera que el PSOE s'acabi enfonsant per falta de suports parlamentaris, i a partir d'aquí hi hagi noves eleccions que guanyin ells i llavors doncs, intentaran canviar el Consell General del Poder Judicial, però de moment ja els va bé d'aquesta manera. El PSOE va reaccionar, va treure una llei amb la qual doncs, el que fa és que quan el Consell està en funcions, és a dir, quan ja ha exhaurit el seu mandat, no pot fer nomenaments judicials, a veure si d'aquesta manera s'animaven a arribar a un acord, no? Perquè clar, perquè llavors bloqueges tot. No? Però de moment no ha estat el cas. Jo crec que això acabarà funcionant, però de moment no ha estat el cas. De moment s'ha encaixat el Consell d'Europa. El Consell d'Europa, de moment, el que ha dit és que els jutges s'haurien d'escollir entre ells mateixos. Però jo crec, i em sembla que succeirà, que el Consell d'Europa canviarà el seu parer, que és bastant ingenu, bastant naïf. Perquè, clar, que el Consell d'Europa proposi que els jutges espanyols s'escollin entre ells per formar part del Consell General del Poder Judicial és no saber res d'això que us acabo de dir de la composició de les associacions. Clar, és perpetuar el conservadorisme dintre de la carrera judicial i el que voldríem no és tot el contrari, perquè ara suposo que és el que espereu de dir, no, el que volem és tot el contrari. No volem a partir d'ara que l'estament judicial sigui progressista, no, el que volem és que no tingui ideologia o com a mínim si la té faci com jo, no l'exhibeixi o no la utilitzi quan parli de dret, és l'única cosa que volem. És a dir, va sortir fa poc també el president del Tribunal Superior de Justícia de Castilla i León, sembla que va ser, que va dir que no dormia tranquil per les nits sabent que hi havia comunistes al govern. Això no ho pot dir un jutge. No ho pot dir un jutge. I ho va dir. Jo ho he dit d'aquesta manera que us estic dient. Està gravat, eh? Vull dir, no és una cosa que s'estigui inventant el professor Niva. No, no, està enregistrat amb aquestes paraules. No? I la veritat és que em vaig quedar sobtat perquè, clar, perquè són coses que per moltes coses que sàpigues o que pensis o que imaginis o que ho cobris, la veritat és que et costen de pair com a jurista perquè és justament el contrari del que hauria de ser. Però, en fi, aquesta és la qüestió. En fi, per tant, quin és el problema de la justícia espanyola? Doncs actualment que està ideologitzada, molt clarament, molt clarament. No a tots els nivells, és a dir, no és que cada jutge, doncs, escolta'm, sigui del Partit Popular, no, no és cert, o sigui, de Vox, no, no és cert. Hi ha jutges de tot, eh? Hi ha jutges independentistes fins i tot, eh? Hi ha de tot, però sí que és cert que amb les altres instàncies, atès que el Partit Popular va governar durant 8 anys seguits, amb els quals van treure moltes places de jutges i, a més, doncs, van controlar el Consell General del Poder Judicial, doncs clar, hi ha la sospita de que hagin pogut, doncs, aclaparar una mica tot. I aquest és el gran problema que ara molts intueixen, perquè insisteixo que trobar proves d'això no és fàcil. Proves que siguin irrebatibles, eh? Perquè imaginem tots, eh? I probablement amb raó o sense, no ho sé, però la qüestió és que si afirmes una cosa tan greu no ho pots fer sense proves, sempre has de donar dades concretes com jo estic intentant fer aquí amb la mesura que estic fent-ho. Però bé, aquest és el problema de la justícia espanyola. Indults, per final de la meva parla d'avui. Indults. Què passarà amb els indults? Doncs bé, que els concediran si no es tiraran enrere. És un acte polític. És un acte polític, però sembla que ja està presa la decisió i per tant els concediran. Això què vol dir? Que els presos sortiran al carrer en 4 dies? No. No. No, perquè no sabem en quins termes concediran els indults. No sabem si seran... Bueno, sabem que seran parcials, això segur, però clar, és que han de ser parcials necessàriament perquè ja han complert una part de la pena, vull dir que és que segur que seran parcials. Segur que seran parcials. Però, què passarà quan el govern, probablement la setmana vinent, doncs faci la declaració dels indults, faci el reial decret dient que indulta aquestes persones? Doncs el que passarà serà que haurà d'enviar aquest reial decret al Tribunal Suprem, a la sala segona, la mateixa que ens va jutjar. I la sala segona el que haurà de fer és enviar un manament de llibertat a les presons on estiguin presos. Depenent, insisteixo, dels termes dels indults, perquè si només treuen una part de la pena, llavors hauran de fer la liquidació de la condemna, i això porta un càlcul amb el qual, doncs, es poden estar un temps, igual que s'han estat un temps per fer els informes dels indults. És a dir, si no és una cosa molt senzilla de dir, escolta'm, tota la pena que els hi queda fora, s'ha acabat, llavors, oportunitat perquè la cosa vagi lenta. Teòricament, el tribunal no podria fer res més que fer el manament de llibertat, però, atès que és el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem no té superior, de fet, poden fer el que vulguin. Perquè no tenen ningú que els pugui corregir. Ningú. Ningú. Podríem arribar a confiar en el Tribunal Constitucional, però no és d'aquestes decisions que puguin anar tan ràpidament al Tribunal Constitucional ni de manera tan fàcil. Per tant, podrien mantenir el tema allà durant un temps. Durant un temps. I després d'aquest temps, doncs, podria passar que algú volgués recórrer els indults davant del mateix Tribunal Suprem per una altra sala diferent, la sala tercera, la sala del contenciós administratiu, que es diu, que és la que s'encarrega de revisar els actes del govern, però els actes administratius, no els actes polítics com aquest. És a dir, teòricament la sala tercera del Tribunal Suprem tampoc n'hauria de dir res, els indults, no? Però com que va passar que en el passat recent sí que se li va posar l'ocasió de que revoqués un indult, bueno, de fet dos, però vaja, el més important va ser el darrer, doncs ja veureu com la sala tercera, doncs es mirarà allò i mirarà si efectivament li sembla que l'indult s'ha concedit de manera arbitrària o no. I clar, el que sigui arbitrari és tan ampli, tan interpretable, que veritablement també serà difícil controlar el que puguin fer. Jo, malgrat tot, malgrat que l'última vegada que ho vaig dir, l'Ester Vera, que és una gran periodista, reia de mi, em deia, és normal que el professor Niva confiï en la justícia, aquí si no havia de confiar, doncs escolta'm, jo continuo mantenint la meva fe amb allò, no perquè confiï en situacions puntuals, sinó perquè crec que algun dia això ha d'arribar a funcionar d'alguna forma, perquè no estem perduts, és a dir, passem a la situació de guerra que us deia abans, no? Doncs bé, espero que el Tribunal Suprem, la tercera, doncs no revoqui els indults, però no ho puc assegurar. No ho puc assegurar. Perquè, clar, poden dir, i de fet la sala segona ja els ho va posar en safata de plata amb l'informe que va fer, que va ser un informe clarament polític, ja va dir que no, que això el govern no estava fent perquè necessitava els vots per mantenir-se el govern i, per tant, doncs, que allò era una arbitrarietat i que no procedia a l'indult de cap de les maneres i, bé, i altres arguments que són absolutament rebatibles, com aquest del penediment, no? que és una mica sorprenent que l'utilitzin al segle XXI, però en fi, després també en podem parlar, si voleu, d'aquest tema, no? Però sí, poden arribar a dir que efectivament el govern no pot concedir aquests indults, no? I la veritat és que serà bastant curiós que ho facin, si ho fan, perquè l'any 2013, que és quan es va produir aquesta sentència del Tribunal Suprem, que aquest cas, millor dit, que li va donar l'oportunitat de revisar un indult, us explico com va anar la cosa. Va ser un cas amb el qual el govern, de manera inopinada, va indultar a un conductor kamikaze. Sabeu perfectament el que és. I deia que no, que els informes eren favorables i que per tant s'havia d'indultar. El rerefons de la cosa, està a la premsa també, va ser que es va dir que en realitat això havia estat promogut pel ministre, que en aquell moment era Alberto Ruiz Gallardón, perquè resulta que aquest senyor, que no coneixia ningú, aquest conductor kamikaze, resulta que el portava l'advocat, era un advocat del despatx on treballava el fill del ministre. Així, com us ho estic dient, i consta el diari de sessions del Congrés dels Diputats, és a dir, se li va dir a la cara al ministre. I bé, en aquell moment l'indult es va revocar, a tothom li va semblar molt bé. Jo sempre amb aquestes decisions sempre dic, algun dia ens en penedirem de deixar fer aquestes coses al Tribunal Suprem, això algun dia ens pot passar factura, i efectivament ara pot passar factura, perquè clar, en aquell moment, com us podeu imaginar, va haver-hi magistrats que van discrepar de que s'anul·lés l'indult, que era clarament arbitrari, evidentment, en aquell cas, però van discrepar de que s'anul·lés aquest indult i van dir que no, que l'indult era un acto libérrimo del gobierno, que són paraules que no són meves, sinó que són paraules, sabeu d'aquí, del magistrat Carlos Lesmes, actual president del Consell General del Poder Judicial. I aquí tots també coneixeu. No sé si ara diria el mateix. Confio que sí. Confio que sí, per una estrada personal. Confio que sí. Confio que sí, però no ho sé. No ho sé, no li he sentit dir aquests dies, eh? I mira que és un home que fa declaracions polítiques, i aquesta ni tan sols ho és, hauria de ser una declaració jurídica que ell ja va fer i que consta que la va fer. Per què no la repetirà aquests dies? Doncs home, jo li vaig dir en un article, vaig recordar les seves paraules perquè em semblava important recordar-les i no tinc notícies de que hagi parlat d'aquest tema, i crec que faria bé per la independència i la imparcialitat de la justícia, crec que faria bé en fer un pronunciament amb el mateix sentit que el va fer el 2013, malgrat que el cas, potser en el fons, no ho sé, perquè tampoc s'ha pronunciat, però potser en el fons doncs no estigui d'acord, no?, amb la concessió de l'índol. Per tant, què passarà? Doncs no ho sé. Ahir em van trucar tota una sèrie de periodistes que estigués preparat per avui, perquè avui podien sortir els indults. Jo els vaig dir que em semblava una mica prematur, però no, estigues preparat perquè ens han dit que potser sí, que tal, no sé què. Dic, bueno, no ho sé, però és possible que sigui per la setmana vinent o que encara trigui una mica més. Per què està trigant? Doncs home, suposo que està trigant perquè d'alguna manera no ens enganyem. Això és una operació d'estat. I suposo que des del govern i des de diferents instàncies, també de la societat civil espanyola, i catalana, evidentment, s'estaran fent intents perquè això surti bé, perquè això vagi bé. Igual que es van fer quan es va fer la sentència de l'Estatut, perquè la sentència que va sortir va ser la que va sortir, però la que havia de sortir era una altra diferent, bastant més dura, per cert, bastant més dura. I també va haver-hi moviments que també van sortir a la premsa, insisteixo, no parlo de coneixements personals ni molt menys, i és possible que durant aquests dies, com a mínim és factible, fer la hipòtesi de que estigui passant el mateix. Si aquests intents de conciliació, de tractar de que les coses surtin bé seran reeixits, no ho sé, però com a mínim, si s'està fent, crec que s'està fent el correcte, perquè quan un estat té amb les seves mans un conflicte de l'abast del conflicte català, que és un conflicte de primeríssima magnitud, i que a més com a estat et fa molt vulnerable de cara a l'estranger, perquè tens un problema amb el qual tu saps perfectament que si un estat estranger et vol picar la cresta anirà per aquí. De fet, ja ha passat. El primer que ho va fer va ser Venezuela, Venezuela no compta res, però és que el segon va ser Rússia. Rússia és un altre tipus de país. I l'últim ha estat el Marroc. És a dir, és una patata calenta, com diuen ells. És una cosa que s'ha de resoldre. És una cosa que d'alguna manera s'ha de reconduir. Si això sortirà, no ho sé. Si serà a través dels indults, no ho sé. Si hi haurà més eines que s'utilitzaran, seria desitjable, per cert. Perquè, home, òbviament, amb uns indults d'unes persones que se'ls ha condemnat per un delicte que jo en aquesta mateixa sala i en molts articles de diari públicament he dit que no van cometre cap delicte de sedició, i espero que sí ho acabi dient el Tribunal Europeu de Drets Humans també, o com a mínim que digui que la pena és absolutament desproporcionada, però jo crec que dirà les dues coses, com a mínim és possible. Doncs home, evidentment que estic a favor de que s'acabi aquest patiment i que s'acabi aquesta situació. Però ignoro doncs com es mouran els fils i com aniran les coses. Espanya històricament ha demostrat ser un país amb poc marge per a aquestes coses. No sé per què. Quan passen coses així amb altres països, França, Anglaterra, estic pensant, Itàlia, Alemanya, fins i tot Estats Units també, van tenir una situació molt complicada ara fa poc, aconsegueixen posar-se d'acord, aconsegueixen arribar a un punt de dir, escolta'm, aquí hem de remar tots amb la direcció de que això es resolgui d'una determinada forma que no ens interessarà a ningú, però, o que no ens agrada a ningú, però es resoldrà d'alguna forma, no? Espanya ha demostrat que històricament que això ho fa difícilment, li costa. Hi ha moltes emocions a la població espanyola en general, moltes emocions nacionals, evidentment, no? I fer que aquestes emocions, que es relacionen molt amb l'origen de tots els conflictes que us he dit al principi, quan us parlava de la naturalesa, quan us parlava de la primatologia, fer que totes aquestes emocions s'acabin encabint i s'acabin coordinant entre elles, la veritat és que no és senzill. I aquí la justícia no hi pot fer res. De fet, ja ho heu vist i ja acabo. La justícia ha intentat intervenir en aquest tema i el resultat ha estat un autèntic desastre per tothom, també per Espanya, encara que molta gent espanyola ho ignori. Moltes gràcies.